Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, actualitat social, consells per cuidar-nos, bones lectures, restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada a la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa els dissabtes a les 6 del matí.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android. Busca Ràdio Estel al Google Play i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
El dijous, dia 7, a les 17:30 de la tarda, se celebra l'Eucaristia a la catedral i el senyor bisbe administra el sagrament de la confirmació als alumnes del Col·legi La Vall. El divendres dia 8 a les 11 presideix l'acte marià de l'Escola de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell al Santuari de la Mare de Déu de la Salut. A les 6 de la tarda del mateix dia 8 celebra l'Eucaristia i administra el sagrament de la confirmació als alumnes de la Universitat Internacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. A les 21 hores presideix la primera graduació d'alumnes de segon de batxillerat a l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Dissabte, dia 9, a les 10 del matí, presideix la sessió del Consell Pastoral Diocesà. Dilluns, dia 11, a les 11:30, missa a l'aplec de la Mare Déu de la Salut de Sabadell. I el dimarts, dia 12, a les 17:30, celebra l'Eucaristia a la catedral i administra el sagrament de la confirmació a alumnes del Centre d'Estudis Gresol. També tenim aquesta trobada d'oració i amistat, aquest recés de Pasqua, del dissabte, dia 9 de maig, a les 5 de la tarda. Després, escola de pregària, els dimarts 12, 19 i 26 de maig a les 7 de la tarda. Conferència sobre l'oració pel pare Joaquim Petit i Eucaristia. Lloc, Llar Verge de Gràcia, al carrer Carolines 16, de Barcelona. Hi ha una trobada de Càritas amb el lema Som Càritas, el dissabte 16, de les 10 del matí a les 5 de la tarda al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell. A la una, Eucaristia presidida per Monsenyor Josep Àngel Said Meneses. Informació a Càritas Diocesana o a les Càritas més properes parroquials. Aplec de la Salut de la Ciutat de Sabadell, el dissabte 9 de maig, a les 21 hores, vetlla de pregària. El diumenge 10 de maig, misses a les 10:30, a la 1 i a les 7. A les 6 de la tarda, vespres. Amb aquestes festes de l'Aplec de la Salut, el dilluns dia 11 de maig el senyor bisbe presidirà també l'Eucaristia a les 11:30, missa solemne, on el nostre bisbe honorarà la Mare de Déu. I a les 7 de la tarda, rosari i visita espiritual a la Mare de Déu de la Salut. A les 8 del vespre, missa de cloenda.
La carta de navegació.
Segons el catecisme, una de les coses que Déu més detesta és la mort de l'innocent, pel procés tan terrible de destrucció humà i espiritual que s'inicia en l'ànima i la vida de l'assassí d'innocents. Jesús, l'innocent, va donar la seva vida per poder guarir també aquesta ferida i possibilitar la reconciliació i la reconstrucció de la persona desfeta. El nostre bisbe fa una aposta fermament decidida per fer arribar la guarició de Déu a qui ho necessiti i ens convida a col·laborar-hi. Escoltem-lo amb atenció.
Déu vos guard. Vull dedicar aquest comentari al projecte Raquel. La seva finalitat és oferir a les persones implicades en un avortament provocat, una atenció individualitzada a través d'una xarxa diocesana de sacerdots, consellers, psicòlegs i psiquiatres. Aquesta atenció individualitzada suposa acompanyar aquestes persones en un procés psicològic i espiritual de guarició i reconciliació. El projecte Raquel ja es troba en període d'implantació a 5 diòcesis catalanes. Ja està constituït i és operatiu a la nostra diòcesi i a la de Barcelona. I els bisbats de Sant Feliu de Llobregat, Solsona i Vic, els respectius bisbes ja han aprovat la seva implantació. Per completar la formació de les persones que desitgin incorporar-s'hi com a consellers, durant els propers mesos s'aniran fent cursos de capacitació. L'anomenat curs de capacitació del projecte Raquel té com a objectiu conèixer quina és la ferida i el dolor psicològic i espiritual pel que passen aquelles persones que han sofert un avortament provocat i aprendre a col·laborar en la seva guarició, cadascú des del seu paper diferent i específic, apropant la persona a la misericòrdia de Déu i a la reconciliació. Potser els oients es preguntaran per què s'ha posat el nom de Raquel a aquest projecte de treball humà i pastoral. El nom de Raquel a la Bíblia és el de la filla de Laban i esposa de Jacob, mare de Josep i de Benjamí. Es creia que estava enterrada a Betlem. El nom de Raquel surt a l'Evangeli de Mateu quan explica la matança dels innocents. Diu el text, quan Herodes s'adonà que els mags s'havien burlat d'ell, s'indignà molt i ordenà que matessin tots els nois de Betlem i de tot el seu terme, de 2 anys en avall, segons el temps que deduïa de la informació que havia demanat als mags. Així es complia el que diu el profeta Jeremies. Quins crits se senten a Ramà, quin sanglot, quin plor tan amarg. És Raquel, que plora els seus fills i no vol que la consolin, perquè ja no hi són. Són moltes les Raquels que ploren pels seus fills que ja no hi són. Com a bisbe em sembla exemplar que uns grups de laics cristians, homes i dones, s'uneixin per ajudar aquestes persones, la majoria d'elles dones. Significa que fan realitat les paraules amb què comença un dels documents del Concili Vaticà II, la Constitució Pastoral sobre l'Església en el món d'avui, que diuen així: la joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els que sofreixen, són també la joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels deixebles de Crist. I no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor d'ells. Beneixo de tot cor el projecte Raquel, perquè s'esforça en fer realitat aquesta afirmació, i desitjo que pugui acomplir la seva missió no sols a la nostra diòcesi de Terrassa, sinó també a moltes altres diòcesis.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Hem escoltat el nostre bisbe amb aquest projecte Raquel. I a propòsit d'això, repassem una mica alguna cosa que ens diu el catecisme i la nostra fe sobre el tema d'aquest 5è manament que diu no mataràs. I és que l'escriptura, en la narració de l'assassinat d'Abel i del seu germà Caín, revela des del començament de la història humana la presència en l'home de la ira i de l'enveja, sens dubte conseqüències del pecat original. És a dir, l'home es torna enemic del seu semblant i Déu declara la maldat d'aquest fratricidi. Diu, què has fet? El crit de la sang del teu germà em clama des de la terra. I és que l'aliança de Déu i de la humanitat està teixida de records del do diví de la vida humana i de la violència homicida de l'home. L'Antic Testament, com sabeu, sempre va considerar la sang com un signe sagrat de la vida. I la necessitat d'aquest ensenyament és constant i de tots els temps. Recordem com l'Escriptura precisa la prohibició del 5è manament. Per exemple, en el llibre de l'Èxode llegim: no faràs morir l'innocent ni el just. I és que l'homicidi voluntari d'un innocent és greument contrari a la dignitat de la persona humana, a la regla d'or i a la santedat del Creador. La llei que el prohibeix és universalment vàlida. No matar obliga tothom i cadascú, sempre i per tot arreu, de la religió que sigui i de la cultura que sigui. I és que, per exemple, en el Sermó de la Muntanya, el Senyor ens recorda el precepte, no mataràs, però hi afegeix la prohibició de la ira i de l'odi i de la venjança. Més encara, el Crist mana al seu deixeble que pari l'altra galta, que estimi els seus enemics. Ell mateix no es va defensar i va dir a Pere, per exemple, que enveïnés l'espasa. Aquí estem amb el tema tan terrible de l'avortament, que és precisament doncs, aquesta falta contra l'home. És a dir, la vida humana s'ha de respectar i protegir d'una manera absoluta, des del moment de la concepció. És a dir, des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de ser reconegut en els seus drets de persona. I entre aquests drets hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida. I és que, recordant la nostra història, la història de la família, que és l'Església, des del segle I s'ha afirmat clarament la malícia moral de tot avortament provocat. I aquest ensenyament no ha canviat, continua invariable. És a dir, l'avortament directe, volgut, com un fi o com un mitjà, és greument contrari a la llei moral, és a dir, a la persona. Per tant, la col·laboració formal a un avortament és una falta greu. És a dir, la col·laboració formal. I és que, d'alguna manera, per avisar-nos de la gravetat d'aquesta situació, l'Església, com a mare, senyala una pena canònica d'excomunió a aquest delicte contra la vida humana. És a dir, l'Església diu, el qui procura un avortament, si aquest es produeix, incorre en excomunió late sententiae, de manera que hi incorre pel sol fet de cometre el delicte, d'acord amb les condicions previstes pel dret. Per tant, no és només un tema de la persona que avorta, sinó el que l'aconsella, el que la porta, els metges. És una situació terrible. I amb això l'Església no pretén restringir de cap manera el camp de la misericòrdia, no senyor, sinó que manifesta la gravetat del que ha comès, el dany irreparable causat a l'innocent, donant-li la mort, i el que fa als pares i a tota la societat. D'aquesta manera, l'Església s'obre, doncs, aquesta possibilitat de reconciliació i aquesta necessitat de refer el que s'ha trencat tan greument. I és que aquest dret inalienable de tot individu humà innocent és un element constitutiu de la societat civil i de la seva legislació. És a dir, no tenim dret a viure perquè ho digui una llei, sinó perquè tenim dret a viure, la llei ho ha de protegir. Tenim aquest document tan interessant, aquesta instrucció, Donum Vitae, que diu d'una manera molt clara: la societat civil i l'autoritat pública hauran de reconèixer i respectar els drets inalienables de la persona. Els drets de l'home no depenen ni dels individus, ni dels pares, ni tampoc representen una concessió de la societat i de l'Estat. Pertanyen a la naturalesa humana i són inherents a la persona per raó de l'acte creador que li ha donat origen. Entre aquests drets fonamentals cal esmentar el dret a la vida i a la integritat física de tot ésser humà des de la concepció fins a la mort. I segueix dient aquesta instrucció. Des del moment en què una llei positiva priva una categoria d'éssers humans de la protecció que la legislació civil li ha de donar, l'Estat nega la igualtat de tots davant la llei. Quan l'Estat no posa la seva força al servei dels drets de tots els ciutadans, i en particular dels més febles, els fonaments d'un estat de dret es troben amenaçats. Com a conseqüència del respecte i de la protecció que cal assegurar a l'infant des del moment de la seva concepció, la llei haurà de preveure sancions penals apropiades contra tota violació deliberada d'aquests drets. I és que hi ha un tema molt interessant que en la nostra fe és important. És a dir, Déu no té cap problema en salvar l'innocent. Sempre ha estat, doncs, una preferència de Déu, amb tot el seu poder i la seva misericòrdia. El problema és què farà Déu amb l'assassí dels innocents. Per això nosaltres, en el dia d'avui, invoquem la misericòrdia de Déu per totes aquelles persones terriblement temptades, doncs, a privar els altres germans nostres d'una cosa tan important com és la vida. Posem d'aquest dia, aquest temps de Pasqua, tota la nostra esperança en el Senyor, que ens faci veure amb la seva llum de Pasqua allò que realment ajuda l'home a créixer.
Com remem els nostres testimonis? En aquest any de la vida consagrada, si fa dos programes estàvem a la família salesiana, avui anem a la família carmelitana i ens trobem amb el pare Gaspar Borda. Bona nit.
Bona nit.
Què ha representat per tu aquest any de la vida consagrada i, a més, que s'uneix totes les festes referents a Teresa de Jesús?
En primer lloc, la nostra parròquia, com que es diu i està titulada la Mare Déu del Carme, doncs ja des del bisbat se'ns va donar aquesta possibilitat d'obrir la nostra església com un espai o un lloc en la qual doncs reflexionem, pensem més sobre tot el llegat de Santa Teresa. Això, vulguis no vulguis, ens ha fet pensar a nivell de comunitat i a nivell de parròquia doncs pensar en actes, en pregàries, en moments de celebracions de durant l'any, de donar-li aquest toc una mica de Santa Teresa. Personalment, per la nostra comunitat, doncs, fonamentalment hem treballat més la lectura, hem entrat en conèixer o fer una relectura, diguem-ho així, relectura del seu llibre de la vida, que vaig seguint i vaig fent. Sempre et dona també una possibilitat de veure coses que potser havíem deixat en el passat. I, personalment, a més, soc mestre, professor, hem intentat treballar tot aquest personatge amb tots els alumnes de l'escola. També ha sigut molt interessant fer treballar el personatge de Santa Teresa des dels de P3, P4, P5, primària i els de secundària. I hem fet unes activitats, unes accions de cara que es treballés aquest personatge.
Una cosa que sorprèn és aquesta capacitat que té amb llenguatge que arrela molt el dia a dia. Vull dir que tu dius, aquesta dona està parlant i té els peus en terra. I aquesta dona està parlant i tot el seu cor traspua dimensions totalment transcendents. Com es poden donar aquestes dues coses amb una mateixa persona?
Potser la intuïció de Santa Teresa, en primer lloc, és que descobreix el que anomenaríem l'espiritualitat del cor. Anem a dir-ho així, que ja està inventada. Però ella treballa molt aquesta dimensió interior, de cor a cor. I aquesta relació entre Déu i l'home, entre Déu i el cor de la persona humana, fa, per mi, la novetat d'ella en el segle XVI. En el moment en què allà, fonamentalment, la pregària era una relació, diguéssim, de recitament i de parlar més del cap que no pas del cor. Per tant, la troballa, penso, de Santa Teresa ha sigut treballar les emocions, sentir-se emocionada. I potser això és el que avui dia connecta més amb ella. Perquè la gent, justament en aquest segle XXI, ens trobem amb aquest temps de que la gent es deixa portar moltíssim per les emocions.
Una altra cosa que interpel·la molt és veure que ella, quan parla en Crist, parla amb una proximitat i amb una percepció d'una presència física. I això sorprèn molt, perquè no et dona la sensació... moltes vegades podem pensar els místics s'eleven, però és un elevar-se tocant constantment el físic de Crist.
Sí. És un tema, penso, que a la nostra època, que som tan corporals, no tenim aquesta experiència amb Jesús. Encara penso, com a cristians i com a comunitats cristianes, que tenim una fe massa cerebral. I no ens toca. I sembla mentida, però quan parlem amb els joves, quan parlem amb els matrimonis, això, encara tot és massa cerebral i penso que aquí Teresa va avançant els temps i avui dia hauríem de recuperar, i penso que les noves línies van per aquí, d'experimentar la corporalitat, la presència. Pensa't, Sant Ignasi, al mateix segle XVI, feia la representació de como si presente me hallase. S'ha de dir així perquè això et dona la sensació de dir no, és que jo estic aquí, veig, toco. Per tant, Santa Teresa això ho té de primera mà, de primera mà. I aquesta és l'experiència potser vital que ella dona als seus contemporanis.
En un moment que hi ha un desencantament fort, pot ajudar una persona que dius té realisme i té esperança?
moltíssim. Dels millors articles que he llegit, diguéssim, dels que en saben més de Santa Teresa, tots arriben a unes conclusions que són extraordinàries. M'he quedat molt parat. De tots els que en coneixen i han seguit el text de Santa Teresa, quines aportacions, el que ens estàs demanant, avui dia no, pot fer? I li descobrim aquestes novetats, descobrim aquesta experiència. I, com veiem, és molt vital, és molt presencial, és molt de tu a tu, res de teòric, és molt pràctic, sentir-te bé, estar al costat d'ell. Jo penso que això és una experiència molt bona i va bé per la nostra fe.
Amb el papat del Papa Francesc hi ha una interpel·lació constant a la pobresa i a la pobresa viscuda. En Santa Teresa, la pobresa també és un element fort?
I tant. Va començar dient... S'ha acabat aquests monestirs de 60, 80 i 100 monges, a les quals hi havia les germanes i les madres, per d'una manera, no? I ja fa un canvi ràpid dient... No, a partir d'ara els convents seran petits monestirs de germanes. I fixa't tu, quin canvi més radical. Viure com a germanes. Per tant, vol dir, pequeños palomarcitos, pequeños, que la relació de tu a tu, de comunitat, de fraternitat, sigui més autèntica, més propera. Això ja va ser un canvi radical en aquell moment, a la qual la mentalitat de la vida religiosa era totalment una altra.
Per tant, t'agraïm aquest testimoni perquè la sensació que ara tenim al parlar amb tu és ella pot omplir molt el desig del cor humà que sempre busca, en el fons, el bé en plenitud.
Correcte, efectivament.
Doncs molt bona nit i que tingueu un feliç any, precisament perquè és el de la vida consagrada i precisament per Santa Teresa.
Molt bona nit. Gràcies.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Fa dies vaig trobar una reflexió que em va impactar força. Tenia l'atreviment de parlar del pecat original i deia, us hi heu fixat que hi ha en la nostra societat una qüestió molt, molt, molt sorprenent? Per un costat, l'home és bo per naturalesa? És bo per naturalesa? No hi cap parlar del pecat original. De tal manera que, si l'home és dolent, és per culpa de la societat. I al mateix moment que es fa aquesta afirmació, hi ha una conseqüent altra afirmació. No hi ha res a fer. Com si hi hagués una impossibilitat de bé. Com si hi hagués una espècie de flagel que condemnés a la persona, no solament alguns en el tema de l'absurd, sinó a que no hi ha capacitat de bé. No hi ha fascinació pel bé. Dius, home, això no encaixa massa. La pregunta és, no serà que en el fons el pecat original té molt de realisme, ens fa veure la ferida que tenim, que la notem, que la sentim. Sentim l'alliberament que ha representat el baptisme, però a la vegada, precisament per aquest realisme, podem mirar a la persona amb molta més esperança. Podem mirar el factor humà escandalitzant-nos molt menys. Podem mirar la debilitat humana doncs sense ensorrar-nos. Podem tindre el coratge de ser molt realistes i mirant-nos nosaltres i la societat davant del mirall sense tenir por. Me n'estava assabentant que aquest parlar del pecat original és d'una urgència educativa important perquè porta realisme, porta esperança, porta raons per dir no és tan determinant que jo estigui ferit, perquè en la bona notícia hi ha precisament l'alliberament. Mireu, no m'hagués pensat mai que aquella reflexió, que d'entrada no em cridava l'atenció, doncs em suposés sentir-me profundament lliure i deia, mira, m'ajuda a assaborir aquesta paraula tan dita per Crist en la Pasqua. Pau a vosaltres, pau a vosaltres. Crist ens coneix prou bé i no li fa por al factor humà. No tinguem por, tinguem aquest punt de llibertat i sentim amb realisme el que som, però gaudim, saboregem, sentim aquest pau a vosaltres. Que aquesta pau us arribi a tots. Adéu-siau, que tornarem a remar.